Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals. D'entrada, intentem posar imatge sonora a la portada d'avui. Aquest era el soroll de la pluja caient al sostre del nostre centre emissor. Que la tardor sempre plou més, i hi ha tempestes, és un fet i no descobrim res de nou. I si fem una mica de memòria, és a partir de setembre i octubre, quan el nostre país sentíem a parlar molt de la gota freda, en referència a les inundacions que solien haver-hi a la zona de Múrcia i València, per exemple. I per què us ho dic, això? Doncs perquè el dissabte va caure una quantitat d'aigua ingent a casa nostra. No és una imatge nova. En menys d'un any hem relatat a través d'aquesta emissora diferents episodis de tempestes que esdevenen zones inundades. Fa uns mesos veiem astorats com l'Hipercor de Girona treia aigua pels sostres de les plantes, i una mica més enrere en el temps la imatge d'un senyor de Salrà amb caiac remant per la carretera del poble, una imatge que va córrer per les xarxes socials. El passat dissabte va rebre el Baix Empordà, i amb un èmfasi especial a Pals i a Palafrugell. Al meu poble, a Pals, hi vaig veure baixar aigua pel carrer de casa com feia molts anys, i un oient de la ràdio, la Cristina Castillón, ens va enviar unes fotos de la platja on s'hi veia un cotxe cobert d'aigua i assegurava que s'havia hagut de rescatar el seu conductor. Aquests fenòmens, com he dit, no són nous. El que és nova és la seva virulència, i aquesta s'explica a partir del canvi climàtic. El respecte de la nostra zona o l'augment de les temperatures provocarà que hi hagi un augment també de la torrencialitat de les pluges i més dies amb precipitacions més intenses. Si hi acaba havent un augment de pluges torrencials i també creix la vulnerabilitat i els canvis d'usos del sòl, hi haurà, per tant, un risc més gran d'inundacions. També es pronostica que l'increment de temperatura i la disminució de precipitacions portarà a un augment dels incendis forestals de gran magnitud, incendis que també podrien afectar a zones on ara no és habitual que es produeixin i s'iniciïn fora del període d'estiu. Així doncs, cal que siguem tots conscients que qualsevol dels problemes que tinguem en aquest moment serà sempre més petit en comparació amb el gran problema que tenim sobre la taula i que no farà més que empitjorar a mesura que passi el temps. Per tant, tot el que no siguem capaços de resoldre ara serà una herència podrida que deixarem als nostres fills. Són les 8 del matí, 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí seguim el que repassem. D'entrada, la previsió del temps per les properes hores, Martí.
Bon dia, Miquel. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més mogut. Després en parlem extensament. Per avui esperem una jornada assolellada, on el vent del nord serà el protagonista, amb ratxes que poden superar els 70 km per hora. Degut a això, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per vent i per l'estat de la mar, on les onades poden superar els 4 metres d'alçada, especialment cap a la tarda, que és quan esperem les ratxes de vent més fortes. La temperatura es mourà entre els 13 graus de màxima i els 3 de mínima, tot i que amb el vent s'accentua la sensació de fred. I els propers dies, dimarts, ja un dia més tranquil, amb encara vent del nord, i dimecres els models ens tornen a marcar precipitació.
Doncs gràcies, Martí. Això, com dèiem, és la previsió per les properes hores. I d'aquí res repassarem els resultats, les conseqüències de les tempestes d'aquest cap de setmana, però abans fem un avanç informatiu de resum de titulars de totes aquelles qüestions que us explicarem en aquest supermatí d'avui. Ho fem, com sempre, amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un nadó de 10 mesos a Torroella de Montgrí. La policia catalana ha detingut un home de 26 anys per la seva presumpta implicació en el cas. La nena presentava greus lesions i símptomes d'haver patit abusos. La investigació dels Mossos i l'autòpsia hauran d'aclarir les causes de la mort i les circumstàncies del cas.
L'Empordà es recupera d'un cap de setmana de fortes tempestes amb inundacions en pobles i carreteres. Ruixats d'entre 40 i 80 mil·límetres per metre quadrat, més de mig centenar de serveis de bombers, mig miler de descàrregues de llamps i milers d'empordanesos amb talls en el subministrament elèctric són algunes dades del balanç.
El Festival Ítaca Cultura se suma a les accions per reclamar la llibertat dels presos polítics. Amb el nom de Seients Lliures, el festival deixa buides les primeres butaques dels seus espectacles pels presos i les seves famílies. Ho mantindrà fins que els Jordis i els consellers surtin de la presó.
Els veïns de Pals majors de 16 anys poden votar a partir d'aquest dimarts les accions finalistes dels pressupostos participatius. La primera iniciativa d'aquestes característiques va plegar una setantena de propostes, d'entre les quals finalment es podrà escollir entre 15. L'Ajuntament de Pals hi ha reservat una partida de 75.000 euros.
Acaba la segona fase de restauració de les pintures de l'absis de l'església parroquial de Palafrugell, que s'ha centrat en els plafons mitjans i superiors del presbiteri. El resultat s'ha presentat en públic aquest diumenge. Ara la següent fase abordarà la capella del presbiteri.
El Palamós aconsegueix la primera victòria a casa. En la 14a jornada, el Degà finalment assoleix els 3 punts al municipal amb un 2-0 al Cerdanyola. D'aquesta manera, els de Vicenç Fernández agafen oxigen i surten del descens. El Palamós és 16è amb 12 punts.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. Us ho avançàvem fa un moment. Entrem en matèria. Vaja, som-hi. Les fortes tempestes arreu de l'Empordà han marcat aquest cap de setmana. Han causat fortes inundacions en pobles i carreteres arreu de la comarca, ja que han caigut entre 40 i 80 litres d'aigua per metre quadrat, depenent de la població. Tota la informació la té el nostre home del temps, en Martí Seguer Martí.
Segons han informat els bombers, el matí de dissabte van fer 46 serveis per la pluja, la majoria a Palafrugell i a Pals. A la tarda, 10 sortides a tot el Baix Empordà. També, segons informava el Servei Meteorològic de Catalunya, es van detectar 419 descàrregues de llamps elèctrics al Baix Empordà. Van caure 60,1 litres per metre quadrat a Calonge, 56 a Palafrugell, 84 a l'Estartit i 48,4 a Castellaro, 22 dels quals van caure en tan sols 30 minuts. Dissabte a la tarda, el telèfon d'emergència 112 havia rebut 71 trucades per l'alerta d'inundacions. Des de Palafrugell en van rebre 37, des de Pals 13, des de Calonge 6 i des de Begur també 6.
I al Baix Empordà ha calgut assistència a una desena de vehicles embarrancats al fang o enmig de rieres o carrers inundats. Alguns d'ells portaven persones atrapades a l'interior. També hi ha hagut algunes llevissades de pedres o fang a les vies. En cap cas, però, hi consten persones ferides.
També s'han produït nombrosos talls de subministrament elèctric. Per exemple, a Santa Cristina d'Aro, 370 abonats, a Palamós 2.700, a Mont-ras 868, a Calonge 644 i els que van patir més, els 1.200 abonats a Palafrugell i a Franc i 192 a Begur, que no els hi va tornar el subministrament fins passada la matinada del diumenge.
Són unes tempestes que han deixat un recull d'imatges de diferents poblacions on s'hi poden veure les conseqüències d'aquests aiguats.
Les imatges més impressionants que hem rebut a la redacció han estat les de Palafrugell, el carrer Mestre Sagrera i voltants, completament inundat, o el pavelló d'hoquei, també rodejat d'aigua, i el barri del Pivert. A Pals, la tempesta també ha tingut molt de protagonisme. L'aigua formava una cascada pels carrers més cèntrics de la població i a la platja de Pals l'aigua inundava i deixava cotxes literalment atrapats.
Doncs a aquesta hora del matí parlem amb el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Pals, en Sergi Brull. Senyor Brull, bon dia.
Bon dia, Miquel. Què tal?
Senyor Brull, explicàvem fa un moment, a Pals els bombers van fer algunes de les sortides i alguns dels oients d'aquesta emissora ens han enviat imatges realment sorprenents, tenint en compte que és un poble on no hi ha fenòmens meteorològics, diguem-ne, excessius. Una d'aquestes imatges més potents la vam veure a la platja de Pals, on hi havia fins i tot un cotxe gairebé cobert fins a la meitat d'aigua, i segons aquest oient ens explica, aquest és un problema de manca de col·lector d'aigües pluvials. No sé si podem explicar en quin estat es troba aquesta infraestructura.
A veure, una mica posant-nos en antecedents. A veure, la veritat és que aquestes pluges, sobretot a la zona de Pals, doncs van castigar bastant tot el que és el litoral de la zona de l'Estartit, Pals, Palafrugell. La veritat és que la intensitat amb la que va descarregar doncs fa que superi qualsevol mena dels sistemes normals, diguem, de desaiguament de l'aigua. Uh-huh. Val? Dit això, jo sóc conscient d'aquesta situació perquè precisament anàvem amb el cotxe de la policia i la vam viure. Vam rebre un avís del 112 que hi havia un cotxe atrapat en el carrer aquest de la platja, concretament al carrer Gregal. I quan ens vam acostar, per sort, i això sí que també vull posar-ho de manifest, no sé si ara m'estan escoltant, però hi van haver uns veïns que ells els van treure aquestes persones del cotxe. Mm-hmm. Per tant, doncs el meu reconeixement, doncs, a la valentia que van mostrar, perquè abans que arribessin els bombers o fins i tot la policia, doncs aquests veïns van aconseguir treure aquesta gent de dins del cotxe. Per tant, doncs tot el meu agraïment i respecte a aquesta gent. Mm-hmm. Sí. Dit això, el que va passar en aquesta situació, que de fet són les imatges que suposo que heu anat veient, doncs va ser un cotxe que va quedar atrapat en una zona, en una fondalada, on l'aigua, el nivell de l'aigua va pujar molt ràpid i allà es van quedar atrapats. Sobre si és un problema del col·lector, a veure, és que no és només que sigui un problema concret d'un col·lector, és un problema, diguem, de capacitat. Quan es supera la capacitat hídrica d'una zona, doncs passen aquestes coses.
Parlàvem, dèiem, de 80 litres per metre quadrat a la zona de l'Estartit, que és propera a aquesta zona de la platja de Pals on parlem. Evidentment, ara, aquesta és una xifra de litres d'aigua caiguts molt important. El que sí que, encara aprofundint en aquest tema i tenint en compte això, no?, que hi ha hagut alguns veïns de la zona que ens han escrit, alguns d'ells en aquest mateix sentit, no?, per culpa del col·lector, i entenem que és una infraestructura que no podria segurament eixugar aquest volum d'aigua caigut en tan poc temps, però vaja, és un tema en el que, sobre el qual ja vam parlar el passat estiu. Recordarà quan va haver-hi certa polèmica al voltant d'un xiringuito que s'havia d'instal·lar en una zona, però que al final es va acabar movent per la possibilitat que s'inundés aquella zona per la manca d'aquest col·lector. Llavors, per tant, permeti'm que insisteixi en la pregunta: en quin estat es troba aquesta infraestructura, en quin estat, si està en estat d'estudi, si es farà, si no es farà, en quines condicions està?
No, a veure, jo aquí puntualitzo. Més que s'ha de construir una nova infraestructura, el que hi ha ara mateix a la platja és un sistema, més que un col·lector, és un sobreeixidor, seria potser la paraula més concreta. És a dir, hi ha un pou de drenatge, sí, que concentra totes aquestes aigües que venen en aquest sector de la platja, com passa, de fet, a la gran part del litoral català. Clar, què passa? Quan es supera tot aquest límit hídric, diguem, de la zona, ja desaigua l'aigua, però no ho fa en suficient velocitat. Per tant, el que s'hauria de fer segurament, doncs, és augmentar aquesta capacitat de desguàs de l'aigua, de manera que l'aigua se'n vagi cap a la platja. De fet, a veure, el que farà l'Ajuntament... A veure, els problemes d'inundació a la platja són recurrents des de fa molts anys. És un problema sistèmic de la zona. El que s'ha anat fent en els darrers anys, i més o menys ha funcionat, és s'han anat... i s'ha posat en marxa un pla de manteniment de tot el sistema dels embornals i s'han augmentat la capacitat dels mateixos. És a dir, abans els pàrquings que hi havia podien estar inundats més d'un dia, perquè això jo me'n recordo d'haver-ho viscut, i ara més o menys en un parell, tres d'hores es buiden. Val? Però que el problema aquest concret de les inundacions en aquest punt encara no s'ha millorat, però des de l'EU no s'ha eliminat. I per tant, el que haurà de fer l'Ajuntament és valorar tècnicament si és viable, doncs, augmentar la capacitat d'aquest sobreeixidor, doncs fent-ho més, no sé, posant una tuberia de major diàmetre o algun sistema tècnic, doncs, que eviti aquestes situacions.
Senyor Brull, hi ha alguna previsió al respecte al moment que es pugui fer
això? Això també és un tema, diguem, que també involucrarà costes s'haurà de demanar el seu vistiplau, s'haurà de demanar el pertinent permisos. Home, a veure, la voluntat de l'Ajuntament és continuar treballant en aquest sentit. De fet, vull dir, una millora ja s'ha obtingut una millora, però clar, l'exemple d'aquest cap de setmana posa manifest, doncs, que cal continuar treballant i que no és suficient les mesures que s'han pres.
Home, tot apunta, ho dèiem a la portada d'aquest programa, tot apunta que com a conseqüència del canvi climàtic s'aniran incrementant aquests fenòmens més, no sé si sobtats, però sí més extrems. Períodes de pluja més curts, però amb molta més intensitat de pluja, a banda de pujades del nivell del mar, que és un tema que en el cas de Pals li afecta directament per la seva zona costanera. No sé si en aquest sentit l'Ajuntament es treballa amb algun tipus de previsió o d'informació que ens pugui explicar.
Home, a veure, que hi haurà... A veure, que estem en una zona mediterrània i que els fenòmens aquests, diguem, meteorològics extrems, si són presents, això és una cosa que sap tothom. I, per exemple, me'n recordo, sense anar gaire més lluny, crec que va ser l'any 2013, us en recordeu, amb totes les llevantades que van aixecar tots els passejos de l'Escala, Platja d'Aro, no fa gaire d'això, o el 2010 quan hi van haver les nevades que van col·lapsar el país, sí. O fins ara fa poc a Girona que hi van haver aquelles riuades a la Girona. Aquests fenòmens, vull dir, sempre han passat tota la vida. Pot ser que ara, vull dir, ens doni la sensació, potser siguin més recurrents d'alguna forma, però és una cosa que ens haurem d'anar acostumant. I clar, des dels ajuntaments sí que anem adoptant mesures, però sempre ens agafaran una mica amb el peu canviat, perquè per la seva pròpia filosofia, aquests fenòmens no són fenòmens normals. És com quan una carretera, les carreteres normalment sempre funcionen bé, però quan hi ha determinats dies, ponts, vacances, el que sigui, doncs que hi ha embussos. Per què? Pues perquè hi ha més cotxes dels que una carretera pot portar.
Sí, home,
una mica això és el que ens passa en aquest cas.
El que passa és que en el cas de les carreteres sí que són temes que són directament relacionats amb l'acció de l'home i, per tant, més controlables o previsibles, i en el cas del canvi climàtic. A mi, si vol que li digui la veritat, a mi m'espanta la previsió que parla d'un increment del nivell del mar que pot anar entre el 1 i 5 metres d'alçada. A mi això m'espanta.
Bueno, això un dia del canvi climàtic haurem de fer un monogràfic sobre aquest tema. Hi ha moltes... Sí, la veritat és que si atenem a les previsions més extremes, d'alguna forma, doncs la veritat és que això sí que ens suposarà un impacte bastant important. I potser a nivell polític, ja no només a nivell municipal, sinó a supramunicipal, a nivell estatal... Bueno, ja ho saps, tothom recorda aquella conversa que va tenir el senyor...
Sí, està clar. Sí.
Potser és una cosa que a nivell de tots els països potser no s'estaven prenent prou seriosament. Als Estats Units tampoc no estava gaire per la labor. Bueno, és un tema segurament que sobrepassa, diguem, les possibilitats a nivell municipal. Està clar això.
En qualsevol cas seguirem amatents de com el canvi climàtic afecta com a mínim al nostre petit país, que si més no té moltes zones de costa que, com dèiem, es podrien veure afectades. Més enllà d'aquesta incidència allà a la platja de Pals, no sé si hi ha algun altre incident que s'hagi produït en el llarg del poble que sigui destacable.
Home, a veure, quan parlàveu vosaltres fèieu el resum de les dades de pluviometria acumulada. Són les dades, bueno, jo també les tinc aquestes, les dades, diguem, oficials. A veure, jo vull parlar, perquè ja avui des de bon dematí estem donant les instruccions, tornar una mica a la normalitat. Doncs parlàvem amb alguna empresa, amb algun veí del poble, i de fet parlàvem que aquí van caure més de 100 litres segur. Clar, és que a veure, i a sobre van caure molt, molt, molt concentrats, perquè va començar això cap allà a les 12, més o menys, i a l'1 i mitja, entre les 12, 1 i mitja, 2, va ser quan va caure tota la tromba.
Sí, sí.
I no només hi van haver problemes aquí a la zona de la platja, tota la zona del nucli, que és el carrer La Font, carrer Samària, tot allò eren com torrenteres. Vull dir, molta gent amb la que jo he parlat deien que feia molts anys que no havien vist una cosa similar aquí.
Sí, a més el carrer Samària, que és des d'on jo visc, vaja, el carrer Samària va caure un mur provisional que s'havia construït en un portal d'una finca, i amb la caiguda d'aquest mur allò semblava un petit torrent. La sort és que les cases del carrer Samària, com a mínim en aquell tram, estan una mica elevades i per tant no sembla que s'afectés molt per l'entrada d'aigua, però Déu-n'hi-do.
De fet, això potser una mica és el més... A veure, el que em preocupa més... A veure, per sort no hem hagut de lamentar cap mena de dany personal, però danys materials és previsible que sí que n'hi hagi. A la zona de la platja, per exemple, segur alguna casa o algun baix s'ha inundat.
Tenen algun estudi per adivinar o tenen alguna informació prèvia del balanç que podríem fer-ne?
No, home, a veure, jo el visual, o sigui, tu veies més o menys on t'havia posat el nivell de l'aigua i ja donaves per segur que segurament els garatges se'ls havien inundat. Llavors tocarà ara fer balanç dels danys amb les assegurances i bueno, i a veure quina despesa se'n poden fer càrrec. També nosaltres, per exemple, això també va passar per la Fugell. No digues, perdona, que t'he tallat.
No, digui. No.
Ah, vale, no, doncs que nosaltres també vam tenir inundacions al camp de futbol, al pavelló, vull dir, no, també van tenir una allà per la Fugell que se'ls va inundar tot el pavelló.
Queda clar, senyor Brull, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Pals i màxim responsable també de l'àrea de Medi Ambient, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Vale, doncs moltes gràcies a tu. Vinga, bon dia. Bon dia, adéu-siau.
Un quart i tres minuts de 9 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Tenim altres qüestions per explicar-vos. Aquest Aquest cap de setmana s'han celebrat concentracions a tot el Baix Empordà per reclamar l'alliberament de Dolors Bassa i la resta de consellers empresonats. Alhora, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha fet una declaració institucional arran de l'empresonament del govern català. En un ple d'urgència, tots els grups municipals han signat un text que exigeix l'alliberament immediat dels consellers empresonats i dels líders de l'ANC i d'Òmnium Cultural, David Parreño.
La declaració llegida per l'alcalde Carles Motes defensa la tolerància ideològica enfront a aquells, diu, que volen trencar la cohesió social.
Tots aquells que vulguin dividir-nos com a poble i vulguin trencar la nostra cohesió social no fan més que cohesionar-nos, unir-nos a la tolerància ideològica i reafirmar-nos en el respecte a la diversitat de pensament.
L'Ajuntament creu que el govern espanyol ha creuat línies vermelles i que l'empresonament només contribueix a crispar i radicalitzar un conflicte polític. Aquesta declaració ha comptat amb el suport de tots els partits polítics, inclòs el PSC. El grup de Guíxols des del carrer no ha pogut assistir-hi i critica que el ple s'hagi convocat d'urgència un matí en horari laboral. Tot i això, presentarà la seva pròpia moció contra la repressió i l'empresonament del govern.
8 del matí, 20 minuts. Dani Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
El Festival Ítaca deixa buides les primeres butaques dels seus espectacles pels presos polítics i les seves famílies. És la campanya Seients Lliures i durarà fins que els Jordis i els consellers surtin de la presó.
El Festival Gironí posarà en pràctica la campanya Seient Lliure el proper dia 18 de novembre durant l'actuació del cantautor Cesc Freixes a Palafrugell, que forma part d'una visita guiada per conèixer el passat obrer d'aquesta ciutat. Els organitzadors asseguren que la campanya s'emmarca en els valors fundacionals del festival, sobretot el de l'ús de la cultura com a eina de canvi social i evolució de la societat.
I el sindicat UGT de les comarques de Girona també rebutja els empresonaments, especialment el de la consellera de Treball, Dolors Bassa.
Bassa va ser secretària general del sindicat a les comarques gironines entre 2008 i 2015, any en què Junts pel Sí va guanyar les eleccions.
Gràcies, Dani. I els Mossos d'Esquadra, que han detingut aquest dissabte a la tarda un home per la seva possible relació amb la mort d'una nena de 10 anys. Dissabte a la tarda, una dona amb diversos familiars es va presentar al cap de Torroella de Montgrí amb la nena morta, Dani.
La nena de 10 mesos. El metge va activar el protocol d'investigació per mirar d'investigar, de desbrinar les causes de la mort. Segons les fonts policials, quan el metge va detectar que la mort no era natural i en veure les lesions que presentava la criatura, aquestes lesions apuntaven a una agressió sexual, el metge va trucar als Mossos. Al cap d'unes hores es va detenir una persona en relació als fets. Sobre la identitat de la persona detinguda, els Mossos asseguren que és un home de 26 anys, però no poden confirmar la relació que té amb el nadó o amb la família. Sí que asseguren que no és el pare oficial de la nena. Ara s'investiguen les causes de la mort i les circumstàncies de l'accident.
Fent raó que hem dit 10 anys i en realitat són 10 mesos. Disculpes.
Efectivament.
Les 8 del matí, 22 minuts. I no deixem aquest àmbit, perquè el jutjat d'instrucció, l'àmbit judicial en aquest cas, perquè el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal ha enviat a la presó un home de 24 anys per haver comès 16 robatoris amb força en domicilis de l'Estartit. Segons s'ha sabut ara, els Mossos van detenir-lo la setmana passada, David.
Els Mossos van obrir la investigació el mes passat després de produir-se un seguit de robatoris amb força, amb el mateix modus operandi, a l'interior dels domicilis de l'Estartit. En tots els casos, el lladre, que és veí de Torroella i de nacionalitat marroquina, sempre forçava les portes d'accés amb puntades de peu. Un cop allà dins, robava bàsicament televisors, telèfons mòbils, càmeres i ordinadors portàtils. Davant d'aquests fets, els agents de la Unitat d'Investigació de la Bisbal van iniciar els tràmits per poder esbrinar qui podria ser l'autor. La investigació va concloure la setmana passada amb la detenció d'aquest home, que té antecedents i que se l'acusa del presumpte delicte de 16 robatoris amb força a l'interior dels domicilis de l'Estartit i que hauria comès durant tot el mes d'octubre.
I de l'Estartit saltem a Palafrugell. Perquè la Vila del Peix Fregit han decidit augmentar un 2,5% l'impost de béns immobles per l'any 2018, mentre que manté congelada la resta d'impostos i taxes. Les ordenances només han comptat amb el vot favorable del govern d'Esquerra i del PDeCAT, mentre que l'oposició en bloc hi ha votat en contra.
El cap de l'oposició, el socialista Juli Fernández, considera que podrien haver alleujat l'augment de l'IBI recurrent a les inversions financerament sostenibles.
Vostès no van fer, no han fet ús de l'eina que jo deia d'intentar reajustar millor les inversions. Si alguna de les dues prioritats que hi ha pel 2018 s'haguessin passat a inversions financeres sostenibles, haguessin pogut permetre que l'estat pressupostari aquest any podia ser un pèl més baix, però aquí haguessin guanyat un punt i mig d'IBI per no tenir de fer aquesta puja.
L'alcalde Josep Piferrer assegura que són unes ordenances moderades en un context on la societat encara no ha sortit de la crisi. Defensa que, contemplant la congelació de la resta de taxes, la pressió fiscal creixerà un 1,25% de mitjana, una xifra que se situa per sota de l'IPC anual.
Dir-vos que són unes ordenances moderades, són unes ordenances en què nosaltres hem cregut que no havien de ser molt expansives, perquè la nostra idea és que encara no hem sortit de la crisi i que presentarem un pressupost bastant restringit, i per tal manera doncs necessitarem unes ordenances, presentarem unes ordenances d'impostos i taxes que són també doncs restrictives.
El govern també destaca que no s'encareixen impostos que afecten a les economies familiars, com és el cas del rebut de l'aigua, després de successius anys en què la tarifa s'havia augmentat. L'Ajuntament ha incorporat diferents bonificacions per alguns tributs, com una del 60% sobre l'IBI per a noves activitats. També s'augmenten les bonificacions en l'impost sobre construccions per les empreses que sol·liciten llicències d'obres i en la taxa per la llicència d'obertura d'establiments.
Gràcies, David. Un quart i set minuts... Falten 4 minuts perquè siguin 8:45 del matí. I a aquesta hora us expliquem que Torroella destinarà 600.000 euros dels pressupostos pel 2018 a la zona esportiva. Tot i mantenir una proposta de pressupostos semblant a l'anterior any, la partida d'inversions es redueix. Gerard Escaig.
Aquest any la proposta que el consistori ha presentat és de gairebé 18 milions d'euros, però la partida d'inversions del 2018 és més baixa en comparació a l'any passat. Només s'hi destinaran uns 2 milions d'euros. D'aquesta partida, però, cal destacar la inversió més elevada, un total de 600.000 euros per la zona esportiva municipal. Igualment, altres actuacions seran la remodelació del passeig de l'Església, la Biblioteca Municipal de l'Estartit o la connexió del carril bici entre els càmpings. Els pressupostos d'enguany també en destaca la congelació de les principals taxes i impostos i també una nova reducció en la taxa d'escombraries que ja era una promesa de la campanya electoral.
I de Torroella una mica més cap al sud, anem a Pals, o tornem a Pals, millor dit, perquè els veïns majors de 16 anys poden votar a partir d'aquest dimarts les accions finalistes dels pressupostos participatius. La primera iniciativa d'aquestes característiques va plegar una setantena de propostes, d'entre les quals, finalment, es podrà escollir entre 15. L'Ajuntament de Pals ha reservat una partida de 75.000 euros per les propostes més votades, Toni Celles.
El període de votació s'allargarà fins al 14 de novembre. Els veïns poden participar-hi, ja sigui de forma presencial, a l'Ajuntament i al centre cívic, o bé de forma telemàtica a través del lloc web decidimpals.cat. Els palsencs podran decidir entre 15 possibles actuacions en els àmbits de via pública, equipaments municipals, educació, mobilitat, oci infantil, gestió patrimonial o esports. Fins a finals de maig els veïns van fer arribar al consistori una trentena de propostes. Els serveis tècnics del consistori les van valorar i quantificar, i d'aquí en van sorgir les finalistes. L'Ajuntament integrarà les més votades en els pressupostos municipals perquè es puguin començar a realitzar al llarg de 2018.
I parlant de pressupostos i números municipals, Santa Cristina d'Aro, que tanca l'exercici del 2016 amb un romanent positiu de 3 milions i mig d'euros, Sílvia Pedret.
Santa Cristina ha donat llum verda en el seu darrer ple municipal als comptes generals de 2016. Un cop tancat l'exercici, l'Ajuntament té un romanent líquid de tresoreria acumulat de 3 milions i mig d'euros. El superàvit és lleugerament superior al de l'any anterior, que va ser de 3,1 milions. D'altra banda, l'endeutament puja a 2,3 milions d'euros.
I divendres vam entrevistar al Supermatí en Jordi Gamito. En Jordi és corredor de muntanya i aquest dimecres començarà a disputar l'Everest Trail Race, una cursa de 160 quilòmetres que es fa en 6 dies i consta de diverses etapes. Gamito assegura que participar a l'Everest Trail Race és un premi a la temporada, Pedro Ruiz.
En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà, Gamito, de Platja d'Aro, ens explicava més detalls d'aquesta competició que transcorre per la zona de l'Everest i es fa a una altitud d'entre 2.000 i 4.100 metres. A més, convé indicar que en total s'arriba als 30.000 metres de desnivell acumulat. El corredor baix-empordanès ens explicava que, degut a la baixa d'un atleta, un equip va contactar amb ell fa una setmana per convidar-lo a competir i assegura que no s'hi va poder negar.
No, jo corro amb equips, jo corro amb una noia portuguesa, que és l'Esther Alves, i bueno, ha sigut l'equip d'Elements, que és un dels meus sponsors, que m'ha volgut convidar i farem equip amb ella.
D'altra banda, el platgerenc també ha opinat sobre la professionalització del trail. Gamito considera que mai es produirà si les marques i sponsors no hi arriben d'acabar a apostar al 100%. És el quart any que porta en aquest món i veu molt difícil que algun dia pugui deixar la feina per dedicar-s'hi exclusivament.
Dos quarts de nou del matí. A aquesta hora del matí saludem l'Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Bon dia.
L'Hospital de Palamós ha adquirit un nou TAC que permet realitzar TCs que fins ara no es podien fer a banda dels habituals i a partir d'ara seran també amb més rapidesa, Eugènia.
A més de reduir de manera significativa la radiació que reben els pacients, el nou TAC permet realitzar bàsicament tres proves. Una seria la colonoscòpia virtual, que és un estudi que demanen els digestòlegs i que amb aquest nou TAC es podran fer les imatges més transversals i des de diversos plans. També es podrà realitzar un cardio-TC amb una resolució espaial molt elevada al cor i finalment un anglo-TC que consistiria en un estudi de les artèries de diverses parts del cos, com per exemple les cerebrals, l'aorta o les pulmonars, i que es faria mitjançant una injecció.
I no deixem de parlar amb l'Eugènia. Perquè us hem de parlar de la segona fase de restauració de les pintures de l'absis de l'església parroquial de Palafrugell, que finalment ja s'han acabat, Eugènia.
S'ha centrat bàsicament en els plafons mitjans i superiors del presbiteri, obres que es van presentar ahir i que han estat promogudes per l'actual titular de la parròquia, el mossèn Rafael Felipe, i també dutes a terme per l'equip de restauració 4 Restaura. La tercera fase se centrarà en la capella del baptisteri, mentre que amb la primera es van recuperar els plafons inferiors de l'absis i una part del mig.
I no marxem de Palafrugell perquè el defensor del ciutadà de la vila trasllada la seva oficina. Es trasllada a unes noves instal·lacions situades al carrer Botines. Seguirà oferint els mateixos serveis en el nou emplaçament, Dani.
El defensor atén les queixes i consultes de qualsevol persona o col·lectiu de Palafrugell en relació a les actuacions i decisions que prengui l'administració local. I també han d'anar-hi els ciutadans quan vegin vulnerats els seus drets.
Doncs ja ho sabeu, com dèiem, la nova oficina d'atenció al ciutadà a Palafrugell és al carrer Botines, número 26 concretament. Passen 2 minuts de 2:15 del matí. Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Capital de l'Empordà. Farem una petita pausa i de seguida hi tornem amb el resum esportiu del cap de setmana.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà, entrevistes amb els seus protagonistes, l'opinió d'experts de cada àmbit i el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I com us avinçàvem fa res segons, anem als esports. Perquè com cada dilluns venim d'un cap de setmana en el que hi ha hagut partits de futbol, d'hoquei... I en futbol, per exemple, el Palamós va aconseguir per fi la primera victòria a casa desfensa del Cerdanyola per 2-0, Pedro Ruiz.
14 jornades després, el Palamós es va desfer de la mala sensació de no guanyar el seu camp i es va imposar el Cerdanyola per 2-0. Els groc i blaus van ser superiors en tot moment i no van donar opció al rival.
L'equip de Vicenç Fernández començava el partit amb unes ocasions de gol discretes, però el primer gol cada vegada semblava més proper. Aquest es va materialitzar al minut 24 amb un gol de Marc Bonaventura. En els darrers 15 minuts de la primera meitat, tant els palamosins com el Cerdanyola gaudien de bones oportunitats. A la segona part, el conjunt baix-empordanès es mostrava còmode al terreny de joc i feia mèrits per ampliar distàncies. De fet, això va ocórrer al minut 63, quan Bonaventura marcava el 2-0 i suposava el seu particular doblet. Al final de la 14a jornada, el Degà va acollir la seva primera victòria al seu domicili i agafa oxigen, ja que surt del descens i és 16è amb 12 punts. El proper diumenge, a les 5 de la tarda, els palamosins visitaran el camp del Terrassa.
I en futbol juvenil, la Fundació Esportiva Palamós trenca la mala ratxa que encadenava 4 derrotes consecutives i suma un històric empat al camp del Barça B per 1-1.
Els groc i blaus visitaven el filial del camp blaugrana, que era el líder, i es van convertir en el primer conjunt que arrencava algun punt de la ciutat esportiva Joan Gamper. L'equip entrenat per Pitu Batlle va plantar cara als culers, que durant la primera part no van ser capaços de perforar la defensa palamosina. El conjunt baixempordanès aguantava les embestides blaugranes i també va gaudir d'alguna ocasió per avançar-se al marcador. A la represa, els locals van anotar el primer gol del partit al minut 55, obra de Lucas de Vega. L'equip juvenil del Degà aconseguia neutralitzar el tant del Barça al minut 61 gràcies a un gol de Llorenç Busquets. Al termini de l'onzena jornada, el Palamós és 11è amb 13 punts. Aquest dissabte, a les 5 de la tarda, els de Batlle mesuraran les seves forces contra el Mollet, que és 7è.
I en el món de l'hoquei, el Palafrugell perd el primer derbi gironí de la temporada, a casa del Lloret, per la mínima. És la 5a derrota de la temporada dels blanguinegres.
Aquest dissabte es produïa el primer derbi gironí de la temporada pel Palafrugell i ho feia al camp del Lloret, que va superar els blanquinegres per 1-0. Va ser un partit molt disputat. Els lloretencs marcaven el gol que els va suposar la victòria al minut 12, obra de Lluís Grau. El bon posicionament d'ambdues defenses propiciava que s'haguessin d'intentar ocasions des de lluny i amb jugades ràpides. Els palafrugellencs van intentar controlar el partit als darrers minuts per tal d'endur-se un empat, però finalment no ho van aconseguir. Després de la jornada 6, el corredor Mató Palafrugell és 14è amb 3 punts. El proper partit serà el dissabte a les 8 del vespre, a casa contra l'Igualada, que ocupa l'onzena posició.
Gràcies, Pedro. Aquest és el resum de les principals activitats esportives del cap de setmana, però tenim més notícies. Les que ens arriben de l'àmbit internacional de la resta de Catalunya, Espanya i el món amb l'Alba Lejide. Us expliquem que la justícia belga ha deixat en llibertat Puigdemont i els seus consellers, Alba.
Carles Puigdemont i els quatre exconsellers van finalitzar la seva declaració poc abans de les 9 del vespre d'ahir. Tots ells es van lliurar a primera hora del diumenge al matí i van ser interrogats a petició pròpia per un jutge d'instrucció neerlandòfon. Malgrat que tenien la possibilitat de triar entre el francès i el neerlandès, per al procediment es van decantar per la llengua de Flandes, tot i que cap d'ells la parla. Així doncs, el procediment requerirà d'un traductor neerlandès-castellà que assisteixi als acusats.
I carrers i places d'arreu de Catalunya s'han omplert aquest diumenge de cartells per demanar la llibertat de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i els 8 consellers del govern destituït.
Des de Girona fins a Vic, passant per Manresa i Tarragona, l'acte central es va celebrar a la plaça Universitat de Barcelona, on l'encartellada ha estat massiva i ha plegat centenars de persones al crit de llibertat. Els assistents han empaparat fanals, la boca del metro o la llarga paret de la Universitat de Barcelona. Els cartells eren en color o en blanc i negre, però tots amb lemes d'alliberament dels presos i el seu retrat.
I Catalunya en Comú renuncia a una llista unitària pel 21 de desembre i aposta per fer una coalició amb Podem encapçalada per Xavier Domènech. Des del partit plantegen les eleccions com un missatge de resistència cap a l'embat del govern espanyol i una ofensiva per recuperar les institucions catalanes.
Així ho ha recordat aquest diumenge la Coordinadora Nacional de la Formació i ara haurà de ser l'assemblea del proper dissabte 11 la que hi doni el vistiplau. La proposta sota el nom d'En Comú Podem, Catalunya en Comú, deixa de banda l'opció d'una llista unitària plantejada pel PDeCAT i Esquerra, ja que la formació prioritza establir punts en comú des de la pluralitat.
De vegades només serveixen per perpetuar la continuïtat de les retallades a nivell social o per projectes que acaben liderant, doncs en aquest cas, l'antiga Convergència. Per tant, nosaltres creiem que el que cal són establir punts comuns des de la diversitat i des de la pluralitat dels nostres posicionaments, polititzar de nou, és a dir, exemplificar de nou i defensar què volem i quins models de país defensem, cadascú des de les nostres posicions polítiques.
En aquest sentit, la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alemany, ha assenyalat l'amnistia dels presos polítics i l'anul·lació de l'article 155 com a punts d'entesa entre candidatures.
I un tiroteig en una església baptista de Texas deixa almenys 27 morts i 24 ferits. L'autor dels fets també ha mort, tot i que no se n'han especificat encara les causes.
L'incident ha passat en una església baptista situada en una petita ciutat a 45 quilòmetres al sud-est de San Antonio, Texas, on les autoritats han desplegat un fort dispositiu policial que inclou la presència d'agents de l'FBI. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha condemnat el crim des de Japó, on es troba en el marc de la seva primera gira pels països asiàtics.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I a aquesta hora del matí celebrem la... la responsable de la llibreria El Cucut de Torroella, la Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Bon dia, hola, molt bon dia.
Com anem?
Mira, bé, en Tomàs de Tramuntana, que en ve de nou, escolta, després de tant de dies.
Sí, t'has mullat gaire aquest cap de setmana o què?
No, una mica, algú just. Poder sortir de casa, però res, no gaire.
Home, doncs ja és sort, perquè Torroella i l'Estartit, especialment l'Estartit, van caure al voltant d'entre 60 i 80 litres, segons el moment.
Sí, la gent que t'enganxa al carrer i que no estàs preparat, a més va ser tot de cop, sense avisar gaire.
Sí, sí. Coses del canvi climàtic i de l'entrada a la tardor,
Sí, hem d'estar més preparats del que estem.
Abans dèiem a la portada del programa, parlàvem, no sé si tu te'n recordes, quan es parlava molt de la gota freda, no?, que assolava,
sí,
que assolava tota la zona del Llevant, de València, de Múrcia.
És veritat.
No, sí, cada any es comptaven els anys per inundacions en aquella zona. Bé, en qualsevol cas, la Teresa, contem amb ella cada dilluns perquè ens parli de llibres, perquè ens recomani llibres, i aquesta setmana de quins llibres parlem, Teresa?
Mira, avui us parlaré d'un llibre molt amable, que aixeca l'ànim, d'aquests llibres que, segons el seu editor, et fan agafar confiança en el poder de la literatura per canviar l'estat d'ànim i també te fa agafar confiança en l'ésser humà, que, bueno, necessitem molts motius per creure-ho ara i he pensat que us agradaria.
Doncs mira, ho celebrem.
És una novel·la de la que en farem club de lectura divendres que ve. Evidentment, tothom qui vulgués estar convidat a formar-ne part aquí a la llibreria. I ja fa anys que està publicat, es diu La societat literària i de pastís de pela de patata de Guernsey.
Carai, Déu-n'hi-do amb el títol.
El títol ja promet. Les seves autores, la Marianne Schaeffer i l'Annie Barrows, va començar una d'elles, la Marianne Schaeffer, però va morir mentre l'escrivia, va agafar, crec que un càncer, i la seva neboda, que vivia amb ella o era molt propera i també tenia qualitats com a escriptora, la va ajudar a acabar. La veritat és que és un llibre molt especial perquè tota la novel·la són cartes i és la correspondència que s'envien un grup de veïns habitants en la illa de Guernsey, al canal de la Mànega, quan els alemanys els ocupen i estan mig empresonats a casa seva, i tenen un club de lectura, que us llegiré la carta que explica com va néixer aquest club de lectura.
Vinga.
Organitzen un club de lectura per trobar-se i com que no tenen ni idea, vull dir, ells quan organitzen el club de lectura tenen un parell de llibres de receptes i un llibre de com fer poda, decideixen que s'han de cultivar, que n'han d'aprendre i que hauran d'anar fins a la biblioteca o fins a la llibreria a veure si compren una mica de biblioteca, una mica de material per poder enganyar els alemanys. El cas és que els alemanys els hi diuen que hauran de respectar tots el toc de queda, que no hi pot haver gent reunida més de 3 persones i que només en cas de que facin una activitat cultural i que estiguin registrats com a membres d'aquesta entitat cultural, els deixaran doncs, jo què sé, tornar a casa a les 10 de la nit, per dir una cosa. I llavors és quan neix aquesta societat literària. S'escriuen amb una escriptora famosa, coneguda i famosa, que viu a Londres, i la majoria de cartes van dirigir d'aquesta senyora, ella és la Juliet, i decideix que farà un article sobre aquesta societat literària, els seus membres, i també es vol assabentar molt més de com va ser l'ocupació alemanya en aquests pobles petits, perquè cada lloc era diferent i ella, com a londinenca, ho va viure d'una altra manera. Probablement Londres està molt més derruït, està més enfonsat, més destrossat, és més gris, però en canvi no han tingut aquesta convivència les ciutats amb nazis que se ficaven a viure dintre casa.
Clar.
Llavors és, tot són cartes. Tothom qui es pogués pensar que no ho seguiria, que no tinguin gens de por, perquè tant punt agafes el llibre, vas llegint l'encapçalament de qui escriu aquí, són cartes que segueixen l'argument. O sigui, en cap cas és una cosa massa personal, com hi ha els sentiments de cada un dels que escriu, però segueixen la història i el lector avança en la història per saber què està passant. I m'he preparat per llegir-vos la carta que un d'ells, que és en Downsey, escriu a la Juliet del dia que els van enganxar en la societat, el dia que els alemanys els van trobar sortint de casa.
Vinga.
Si és que tenim temps de fer-ho.
Sí, i tant, de sobres.
Sí? Sí, sí, sí. Doncs vinga. Estem a 31 de gener del 1946 i en Downsey diu: benvolguda senyoreta Ashton. El seu llibre va arribar ahir. És molt amable i li agraeixo de tot cor. Treballo a Sant Peter Port. Descarrego vaixells, o sigui que puc llegir durant les pauses del te. És una benedicció tenir te de veritat i mantega. I ara, el seu llibre. També m'agrada perquè la coberta és tova i me'l puc posar a la butxaca allà on vagi, tot i que vigilo de no acabar-me'l massa de pressa. I valoro tenir una imatge de Charles Lamb. Tenia un bon cap, oi que sí? M'agradaria correspondre-li. Li respondré les preguntes tan bé com pugui, tot i que n'hi ha molts que saben explicar històries millor que jo. Li parlaré del sopar de porc rostit. Tinc una caseta i una granja que em va deixar el meu pare. Abans de la guerra criava porcs i conreava verdures per als mercats de Sant Peter Port i flors per al de Covent Garden. També treballava sovint com a fuster i ensostrador. Ara ja no tinc porcs. Els alemanys me'ls van prendre per alimentar els seus soldats de l'Europa continental i em van ordenar que plantés patates. Havíem de conrear el que ells ens deien i res més. Primerament, abans de conèixer els alemanys, tal com vaig fer més tard, vaig pensar que podria quedar-me uns quants porcs amagats per al consum propi, però l'oficial del Departament d'Agricultura va ficar-hi un as i se'ls van portar. Bé, això va ser un cop dur, però vaig pensar que me'n sortiria perquè hi havia patates i naps en abundància i llavors encara hi havia farina. Però és estrany com la ment es capgira davant del menjar. Després de 6 mesos de naps i d'un bocí de tendrums de tant en tant, em costava no pensar en res més que en un bon àpat. Una tarda, la meva veïna, la senyora Malgrí, em va fer arribar una nota. Vine de pressa, deia, i porto un ganivet de tallar carn. Vaig intentar no fer-me gaires il·lusions, però vaig sortir cap a la finca a grans passes. I era veritat, tenia un porc amagat, i em va convidar a unir-me al festí amb ella i els seus amics. No era gaire enraonador de petit, que quejava molt, i no estava acostumat a les festes. Per ser sincer, la festa de la senyora Malgrí era la primera a la qual em convidaven. Vaig dir que sí, perquè pensava en el porc rostit, però desitjava poder-me endur el meu tros a casa i menjar-me'l allí. Va ser una sort que el meu desig no es complís, perquè aquella va ser la primera reunió de la societat literària i de pastís de pela de patata de Guernsey, tot i que llavors encara no ho sabíem. El sopar va ser un regal excepcional, però la companyia va ser millor. Tot pregant i menjant ens vam oblidar dels rellotges i del toc de queda fins que l'Amèlia va sentir les campanades de les 9. Fèiem una hora tard. Bé, el bon menjar ens havia enfortit els cors i quan l'Elisabet McKenna va dir que hauríem de tornar cadascú a casa seva en lloc de quedar-nos a casa de l'Amèlia tota la nit, hi vam estar d'acord. Però trencar el toc de queda era un delicte. Havia sentit a dir de gent que per això els havien enviat a un camp de presoners. I guardar un porc era un delicte pitjor, o sigui que per tant fluixet vam caminar a camp a través tan silenciosos com vam poder. Ens n'hauríem sortit bé si no hagués estat per en John Booker. Al sopar havia begut més que no pas havia menjat i quan vam arribar a la carretera va perdre el control i es va posar a cantar. El vaig agafar, però ja era massa tard. 6 policies de patrulla alemanys van sortir de sobte d'entre els arbres amb les Googlers a punt i van començar a cridar que per què érem fora d'aquell toc de queda, on havíem estat i a on anàvem. Jo no sabia què fer. Si corria em dispararien. Això ho sabia del cert. Tenia la boca seca com el guix i la ment en blanc. Per tant, em vaig aguantar amb en Booker i vaig esperar. Llavors l'Elisabet va agafar aire i va fer un pas endavant. L'Elisabet no és alta, no és? Aquelles pistoles li quedaven a l'altura dels ulls. Però no va parpellejar. Es va comportar com si no veiés cap pistola. Es va acostar a l'oficial en cap i va començar a parlar. Mai no havíem sentit tantes mentides. Que li sabia molt de greu que haguéssim trencat el toc de queda, que havia estat en una reunió de la Societat Literària de Guernsey i que la discussió vespertina d'Elisabet i el seu jardí alemany havia estat tan agradable que cap de nosaltres no s'havia donat de l'hora. Un llibre tan meravellós que si l'havia llegit. Cap de nosaltres no va tenir l'enteresa de donar-li suport, però el policia de patrulla no es va poder controlar. Va haver de somriure-li. L'Elisabet és així. Va prendre nota dels nostres noms i ens va manar molt amablement que ens presentéssim al comandant l'endemà al matí. Llavors es va inclinar i ens va desitjar un bon vespre. L'Elisabet va assentir tan cortesament com va poder, mentre la resta de nosaltres ens enyoganyàvem, intentant no córrer com conills. Tot arrossegant en Booker, vaig arribar a casa ben de pressa. Aquesta és la història del nostre sopar de porc rostit. Aquesta és la carta.
Déu-n'hi-do. M'has tingut allò, fins al moment que l'oficial ha començat a parlar, m'has tingut allò amb un nus a l'estómac, eh?
I què sí?
Home, i tant.
Llavors, imagineu-se, aquesta és una carta que ja un dels components envia a l'escriptora, que ha pensat que seria interessant escriure un article per la premsa anglesa de com tota la població anglesa va estar ocupada pels alemanys perquè evidentment no hi havia les comunicacions que hi pot haver ara per saber com viuen cada situació els veïns de cada entorn. Ella ho considera important, es va cartejant amb tots, cada un explica més el que l'ha afectat en les seves feines. Hi ha una dona que fa elixirs i ven a mercat ous i va a mercat. Una altra és la senyora d'aquesta casa que els ha convidat i d'alguna manera és la que els acull i la que tira endavant el pastís de pela de patata. La majoria creuen que no llegiran res, però qüestió de mandra, arriba un moment que com que fins i tot esperen la visita dels militars alemanys que voldran escoltar-los o voldran saber exactament com avança aquest club de lectura, doncs s'han d'estudiar una mica alguna obra i descobreixen miraculosament que els agrada el que estan llegint. Cosa que no s'esperaven de cap manera. Doncs aquesta és una obra que fa anys que està editada, que no n'hi ha cap més d'aquesta autora, perquè tal com us dic va morir, que el llibre encara no era acabat, va morir ella el 2008, i aquesta obra es va publicar el 2015 per primera... No, 2015 en aquesta edició que tinc jo aquí a la mà, ara, però l'obra no sé si dirà de quin any és l'original. No ho tinc aquí davant, però vaja, no,
buscarem.
15 anys ben bons, vull dir que això segur.
Molt bé, Teresa, recordem el títol de l'obra?
El títol és La societat literària i de pastís de pela de patata de Guernsey.
Fantàstic, fantàstic.
Editorial Amsterdam, ara llibres. En castellà ho tenia RBA, però malauradament està exaurit. En les biblioteques el podeu trobar, eh? Aquest llibre. Em consta que la majoria de biblioteques de l'Empordà el tenen.
Si no...
Perquè va ser una obra que en el seu moment ja va ser molt coneguda i celebrada. Eh?
I si no, aquest divendres aquí al Cucut a Torroella en feu Club de Lectura.
El divendres aquí fer Club de Lectura, la veritat és que si no els importa sentir parlar de tot, és a dir, un Club de Lectura és diferent d'una presentació de llibre en què no es desvetllen finals o no es desvetllen detalls de l'argument. En el Club de Lectura tothom s'ha de poder desfogar i dir el que li ha semblat, tant dels personatges com del final, com de l'estil, com tot el que hàgim pogut saber mentre el llegíem, ho compartim entre tots. Per tant, vull dir, és allò parlar de tot i no podem dir ai, no parlis d'això, no parlis d'allò, perquè precisament penso que el Club de Lectura neix de quan has trobat una obra que necessita ser comentada, vull dir que tant per la seva bellesa com pel contingut, tens ganes de parlar d'això. Vull dir, doncs nosaltres volem facilitar molt que la gent se senti a gust per donar l'opinió i per compartir la mirada.
Queda clar. Teresa Calabús, gràcies i tornarem la setmana que ve.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
Adéu-siau. Adéu.
5 minuts i seran les 9 del matí. I encara sense deixar la cultura, en aquest cas en un altre tipus d'àmbit, repassem les activitats previstes per avui dilluns amb en Pau Ponseti, parlant d'entrada de les millors exposicions que tenim a l'Empordà, i comencem a la Bisbal, comencem al Castell del Palau.
L'exposició Sol vola el temps ens porta una mostra dels últims treballs de l'oli i expressions artístiques vàries de l'artista Luigi Garcia. L'exposició, titulada Sol vola el temps, es podrà visitar al Castell Palau fins al proper 29 de novembre.
I a Santa Cristina d'Aro, fins al 26 de novembre, a la sala d'exposicions de la Caixa, es presenta l'exposició El tren de la modernitat.
Fa 125 anys de la inauguració del ferrocarril que unia les poblacions de Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Llagostera, Cassà de la Selva, Quart, Llambilles i Girona. L'exposició El tren de la modernitat, una exposició itinerant que recorre les poblacions per les que va circular el ferrocarril i explica com l'arribada del tren va suposar un esdeveniment molt important, ja que va millorar la mobilitat a les poblacions del territori.
I finalment marxem cap a Empúries perquè a la sala d'exposicions temporal del Museu Arqueològic de Catalunya s'hi pot veure l'exposició Antiqua Pavimenta.
Al llarg de més de 100 anys d'excavacions arqueològiques a Empúries s'han exhumat un important conjunt de paviments i mosaics. El conjunt esdevé un dels més importants coneguts de la península ibèrica pel seu nombre excepcional, per la seva diversitat tipològica, tècnica i decorativa i pel seu estat de conservació. Aquesta mostra posa en valor les característiques dels paviments i mosaics d'Empúries, alhora que fa una revisió dels projectes de conservació que històricament s'hi han desenvolupat i els que es continuen desenvolupant en l'actualitat per tal d'establir estratègies de treball a curt i llarg termini. Una exposició que podeu veure de dilluns a diumenge al Museu Arqueològic d'Empúries i amb entrada gratuïta adquirint l'entrada del museu.
Són històries, són propostes que us fem avui, que és dilluns 6 de novembre, el mateix dia en què ara fa uns quants anys podíeu sentir això.
Dimissió irrevocable que se inspira en la necessitat de que el debate en el partido sea un debate para ver cómo recuperar y fortalecer al Partido Comunista.
Santiago Carrillo dimitia com a secretari general del Partit Comunista d'Espanya després de 22 anys. Marc Clapés.
La seva elecció es veuria renovada en les successives convocatòries electorals de 1979 i 1982. No obstant això, els resultats electorals no eren bons i comença a produir-se una sèrie d'abandons de personalitats pertanyents al denominat sector renovador. Això el portaria a deixar la secretaria general en mans de Gerardo Iglesias, tal dia com avui de 1982. Iglesias era molt més jove per tenir aquest sector crític que ell no va trigar a tenir forts enfrontaments que van culminar el 15 d'abril de 1985 amb l'expulsió del partit de Carrillo i els seus seguidors.
I també tal dia com avui, un 6 de novembre, els Queen editaven el seu primer disc d'estudi des de la mort de Freddie Mercury.
Queen va publicar Made in Heaven l'any 1995, el 15 disc i darrer amb el vocalista Freddie Mercury, que havia mort 4 anys abans, i també el darrer amb John Deacon, que es va retirar 2 anys després de la publicació d'aquest treball. Després de la mort de Mercury a causa de la sida, la resta de components van treballar amb les parts de piano i cant que Mercury havia gravat dies abans de morir, juntament amb les noves lletres gravades pels restants membres de la banda. El disc va vendre 20 milions de còpies a tot el món.
I un dia com avui, un 6 de novembre, va néixer el cantant Glenn Frey.
Va ser un músic americà i va formar part des dels seus inicis del mític grup de Eagles, amb qui va escriure i cantar la majoria d'èxits del grup: Take It Easy, Tequila Sunrise, How Long o New Kid in Town. En solitari va triomfar amb temes com You Belong to the City o Part of Me, Part of You, de la banda sonora de Thelma i Lewis. Va morir el gener de 2016 i l'endemà Bruce Springsteen li va retre un homenatge interpretant el clàssic Take It Easy.
Gràcies, Marc. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Estem a punt d'acabar el supermatí, però tenim temps per fer un apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Avui esperem una jornada assolellada on el vent del nord serà el protagonista, amb ratxes que poden superar els 70 km per hora. Degut a això, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per vent i per l'estat de la mar, amb onades que poden superar els 4 metres d'alçada, especialment cap a la tarda, que és quan esperem les ratxes de vent més fortes. Les temperatures es mouran entre els 13 graus de màxima i els 3 de mínima, tot i que el vent accentuarà la sensació de fred. I els propers dies, dimarts ja un dia més tranquil, amb encara vent del nord, i dimecres els models ens tornen a marcar precipitació.
Gràcies, Martí, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.